Bon dia. I ara, des de la finestra, veurem en un trosset de cel el nostre espai sempre viva. Si mireu una mica cap a la dreta, veureu com comencen a florir els ginebres. Sí, tal com diu el nom, els arbustos amb els fruits dels quals s'ha fet sempre aquesta beguda tan inglesa, la ginebra. Si mireu una miqueta cap a l'esquerra, podreu veure els kiwerus i el seu fruit, el kiwi. Des de la finestra estan... Perquè entri una mica de fresca al nostre espai sempre viva i al nostre caparró, parlarem amb la Francesca Obiols i l'antigimnàsia. Però abans d'acabar, d'obrir-la del tot, per allò de no molestar a la més gent, escoltarem una mica de música amb Sandra Lopitzik, orquestra.
Thank you.
Bon dia. Avui tenim amb nosaltres a la Francesca Obiols, professional de l'antigimnàsia i professora de cant i veu. Bon dia, Francesca.
Bon dia.
Avui concretament ens parlarà de què és l'antigimnàsia. Què és l'antigimnàsia?
Bueno, l'antigimnàsia és una pedagogia corporal que ajuda a la persona a ser conscient dels seus 700 músculs que té en el cos, a redescobrir-los, i que aquests 700 músculs són, estan interrelacionats uns amb els altres. O sigui que quan un mou el dit petit del peu, probablement arriba a moure músculs que inclús estan en el coll o en el cap. I també ajuda a poder trobar més mobilitat en la persona. Normalment estem acostumats a fer un número de moviments limitats i el cos humà en pot fer més de 2.000. O sigui que podríem dir que ajuda la persona a sentir-se més còmode dins del seu cos, més flexible, amb més mobilitat i, per tant, amb molt més benestar físic i psíquic, perquè les dues coses van molt unides.
I d'on ve l'antigimnàsia? Té alguna cosa a veure amb la gimnàsia, realment?
O... No té a veure res amb la gimnàsia. L'antigimnàsia, en principi, la senyora Berterat, Teres Berterat, li va posar aquest nom perquè la va considerar el contrari de la gimnàstica. La gimnàstica, les persones que volen anar a un gimnàs, és perquè volen tindre uns músculs forts, d'usos, i bueno, això per la gent és la idea de força, mentre que l'antigimnàsia és tot el contrari. El que fa és que destensiona la musculatura, l'allarga i, per tant, li dona la flexibilitat, que en realitat és el que dona la força. Perquè si tu mateixa penses una canya rígida, la pots trencar molt fàcilment. Mentre que un jonc, que és flexible, és molt difícil de trencar. Pues això és el mateix amb els músculs. Els músculs, com més llargs i més flexibles són, més tenen el poder de poder arribar a fer força, a desenvolupar una força. Perquè tota la musculatura, o sigui, la força de cada múscul, està lligada a la capacitat que té aquest múscul de contraure's. Si aquest múscul està ja de per vida, o sigui, normalment contret, ja ha perdut la força. O sigui, ha perdut la possibilitat de poder-se contraure. Mentre que quan està estirat i està flexible, és quan realment pot contraure's i desenvolupar una força per, bueno, anar a la persona a donar la possibilitat de cobrir alguna necessitat que en aquell moment té.
Es tracta d'estiraments, doncs, com el ioga o...
No.
Seria similar al ioga, per exemple, no? Que també
no es tracta,
es tracta d'estiraments.
No es tracta d'estiraments. Mira, nosaltres portem escrita en els músculs tota la nostra història. O sigui, de petitets... quan vam néixer fins a una edat molt curteta, ens movíem sense cap impediment, perquè tot allò, estava tot el món que ens envoltava, estava centrat en nosaltres mateixos. A mesura que el nen petitet va descobrint el món que l'envolta, doncs aprèn per la vista la manera d'actuar de les persones que té davant. I no solament això, sinó que moltes vegades quan ell fa alguna cosa, els pares, els mestres, bé, les persones de les que estan encarregades de la seva educació li comencen a dir: nen, això no ho facis, això no ho toquis, això no ho miris, això no ho diguis. La criatura va començant a retreure's. A no respirar. I què passa? Que se'n dona compte que perquè els seus pares estiguin contents, perquè l'estimin, perquè el valorin, els mestres, els companys, ha de començar a actuar, doncs, agradant en els altres. I no escoltant el que realment li diu al seu cor, el que realment voldria dir de dintre. I això, clar, el porta a una manera, a una conducta estipulada, no? I que aquesta conducta l'anirà repetint a través de la vida. Si no arriba un moment en el qual ell se'n dona compte que d'aquesta manera no és feliç, que comença a sentir molèsties, comença a sentir dolors, i és conscient que davant de certes situacions, siguin a la feina, sigui en el cercle d'amistat, sigui en el cercle familiar, hi ha moments en els que se sent que no pot, bueno, que no es troba amb aquella llibertat d'expressar el que sent, el que necessita, el que vol. I si aquesta persona arriba amb ella aquesta coneixença de que, bueno, ha de tallar unes situacions que realment no el deixen viure, doncs pot, per ella mateixa pot arribar-ho a descobrir. I si no, doncs bé, tenim l'antigimnàsia que ens hi ajuda.
I a quina edat és recomanable començar o comences quan tu realment ho necessites?
Bueno, com... l'edat, segons la senyora Berterat, diu l'antigimnàsia és una pedagogia corporal o un mètode que es pot fer dels 9 anys als 99. Bé, és un dir, no?, per entendre que és bé, una pedagogia o un mètode, diguem-li el que vulguem, que realment els pot fer a qualsevol edat, no? Bueno, pels nens jo més aviat aconsellaria a partir de que ja han fet el seu desenvolupament a la pubertat, a partir dels 15-16 anys, i bé, per les persones, doncs, quan elles vulguin, no? A qualsevol edat és bo de fer l'antigimnàsia, encara que un tingui 70 anys i pensi, oh, jo amb aquestes edats què haig d'anar a fer? No, no, l'antigimnàsia és... aquest mètode, per mi, pues no sabria com qualificar-lo, aquest bon mètode que és practicable a qualsevol edat.
I com és una sessió d'antigimnàsia?
Una sessió d'antigimnàsia, doncs bé, normalment la sessió d'antigimnàsia dura uns 90 minuts aproximadament. Al començar la sessió hi ha un contacte del professional d'antigimnàsia amb les persones que estan, bueno, que formen el grup de treball personal, en els quals doncs es parla sobre com s'han sentit durant la setmana, perquè és un treball que es fa un cop a la setmana. Com s'han sentit durant la setmana després del treball que han fet doncs la setmana anterior. Què han notat, si han notat doncs que estaven més a gust amb ells mateixos, que podien moure's amb una millora de mobilitat. Bé, doncs algo així, no? I cadascú dels que formen el grup, normalment els grups, pues, el grup ideal és entre 5-6 persones, oi? Però bueno, fins a 10 persones és acceptable un grup, no? Jo particularment crec que 6 per mi és el màxim, per poder realment almenys poder donar l'atenció, perquè el professional ha d'estar molt atent a tot el que fan les persones en la sessió per poder realment dir la paraula. Si veu que algú, per lo que veu que fa, no ha comprès bé el moviment que té que fer, doncs poder dir la paraula exacta perquè tots els que treballen en aquell grup puguin treure el màxim de profit del treball, no? I bueno, doncs hi ha aquest primer contacte. Després doncs comencem doncs amb el treball personal, en el que en la persona, doncs, bueno, en el grup de persones que estan treballant, se'ls hi fa agafar consciència doncs de la part de músculs en concret que anirem a treballar, que ja hem dit que no són aquells sols els que treballaran, sinó que per continuïtat treballaran tots els músculs del cos, però ho enfoquem al treball, doncs, per exemple, doncs, amb unes espatlles, amb una nuca, a la mandíbula, als ulls, a les caderes, l'equilibri de forces amb el davant i el darrere, un diafragma, un periné, uns peus, unes mans, no? Llavors, per agafar consciència i a través dels moviments que durant aquella sessió farà la persona a través de les seves mans, doncs podrà descobrir que quan mou les mans també sent que potser es mouen les seves caderes o la seva esquena. Agafar-li consciència primerament de que el cap està unit a la columna, els braços estan units a la columna i les cames també. I que, per tant, quan mou o el cap, o els braços o les cames, mou la seva columna. I a través d'aquest primer contacte que la persona té doncs, amb la seva nuca o les mans o les espatlles o, en fi, el treball en el qual està dedicat la sessió d'aquest dia, comencen doncs, els petits moviments lents i molt precisos a través dels quals la persona a poc va redescobrint la mobilitat d'aquell membre o d'aquella part del seu cos que fins ara potser era desconeguda. I a vegades, tot i que en principi quan el professional li indica el moviment que té que fer, la persona a l'escoltar-lo pensa, oh, això és molt fàcil, quan el realitza se'n dona compte de lo difícil i a vegades la impotència en la que se sent per poder realitzar aquell petit moviment que se li està demanant. Tot això va lligat a la respiració, perquè la persona vagi trobant, a mesura que va fent aquell moviment, sense posar interès, sobretot, això és algo molt important, en fer-ho bé o malament. El professional ho repeteix moltes vegades, feu això sense pensar si ho feu bé o malament, senzillament posant l'atenció a fer el que esteu fent. Ja veurem, a mesura que ho anem fent, què passa,
i què es descobreix, mateix, no?
I què es troba, exacte. I a veure si és possible trobar la bona respiració que acompanya aquest moviment. I a poc va venint la respiració. I la persona va redescobrint aquest poder moure's amb aquesta manera natural, sentint que no fa esforç. I és en el moment en el qual l'energia que estava bloquejada amb aquell membre, que bueno, a còpia de no moure'l inclús pot arribar a atrofiar-se, pot tornar a recuperar-se i a sentir-lo viu en el seu cos.
Llavors, quin tipus de malestar és recomanable?
Bueno, de malestar, només, en principi, jo penso que no s'hauria de...
No, ja, igual sí, no s'hauria d'arribar
no s'hauria d'arribar a un estar malament per fer alguna cosa, no? És com aquell que diu, bueno, quan ja veig que em cau el sostre de la casa, llavors m'hi poso a arreglar-la, no.
Ja, el que passa
quan
és que sí que quasi
la
sempre...
la més mínima escletxa és millor. És millor perquè sempre els resultats seran molt més efectius, vindran més aviat, més de pressa, que és el que realment el que vol la gent al començar. I bueno, pues, totes aquestes coses. Però bé, quins mals? Pues tots els mals. Quan un sent mal el peu, quan sent mal els genolls, que sent una ciàtica, que té mal d'esquena, que les cervicals, que la nuca la té sempre regativada, que té mal de cap... A vegades té mal de queixals i es pensa que són els queixals els culpables. I no és pas veritat, li treuen els queixals. Jo puc explicar-te un cas d'una persona que feia antigimnàsia a Madrid i bé, oh, tenia un mal de boca horrorós, horrorós. I la professional li deia, tranquil·la, tranquil·la, ten paciència, no et deixis arrencar cap peça de la teva boca. Perquè no és necessari, a mesura que tu vagis deixant la tensió que hi ha a la teva mandíbula, probablement aquest mal que ara tu estàs notant anirà marxant. Però, bueno, aquella persona era impacient i no podia viure. Jo ho entenc perquè el mal de boca és... Bueno, jo particularment, gràcies a Déu, doncs no he patit aquest mal. Però, bueno, crec que és molt dolorós el mal de boca perquè inclús a vegades et surten aquelles petitetes aftes i lo dolorós que és, doncs, bueno, els queixals quan fan mal m'imagino que ha de ser molt dolent, no? Bé, doncs aquella dona, pobra dona, doncs bé, devia tindre molt de mal i anava al dentista, no sé si va treure dos o tres queixals, la pobra, mig desdentegada, i va continuar amb el mateix mal en la boca. I clar, el professional li deia, jo t'ho havia dit, però tu, impacient, te'l vas voler treure. I realment aquella dona, quan va anar deixant anar la seva mandíbula, el mal de la boca li va desaparèixer. O sigui que els mals, doncs qualsevol mal pot ser indicat. O sigui, el mal és la senyal del cos de que alguna cosa no funciona, oi? I bé, a la més mínima no cal esperar un gran dolor per decidir-se a fer alguna cosa per un mateix, sinó que crec que la més mínima, o inclús no cal tindre'n cap de mal.
Ja, el que passa és que és difícil, no?
El que passa és que, clar, és difícil, perquè, doncs, bueno, pensem molt en els altres, però no pensem gaire en nosaltres mateixos, oi? I bé, doncs, qualsevol molèstia corporal que hi hagi, o inclús angoixes, o desànims, pues, l'antigimnàsia pot ajudar moltíssim a les persones a poder-ho solventar. El que sí que vull remarcar és que no pensin les persones que doncs, bueno, vulguin aprendre o conèixer aquest mètode, aquesta teràpia, aquesta pedagogia, que això amb 4 o 5 sessions està solucionat. Normalment la mateixa senyora Berterat, Teres Berterat, ho diu, que fins al cap d'un any de treballar no comencen a vindre realment els canvis notables. Després de cada sessió d'antigimnàsia hi ha unes sensacions que la persona sent i que és capaç de donar-se en compte de com sent aquell espatlla o el seu cap o l'esquena que descansa a terra després d'haver fet el treball personal i com ho feia abans de començar el treball personal i per tant se'n dona compte de que hi ha hagut un canvi. El que passa que, clar, al principi aquestes sensacions doncs, poden durar un o dos o tres dies i després marxen. A mesura que un va treballant és quan van quedant, igual com qualsevol cosa que nosaltres doncs, anem a aprendre. Si un va a classe de qualsevol cosa, de cuina, no? I va dos o tres dies, doncs, bueno, sabrà fer dos o tres cosetes, però per arribar realment a ser un bon cuiner, una bona cuinera, doncs, bueno, ha d'aprendre cuina, realment, no? I llavors, al cap d'un bon temps que va a les classes de cuina, realment és un bon cuiner i tothom doncs, el felicita per doncs, els bons àpats que fa. No? Doncs bé, amb l'antigimnàsia és igual, no? És com aquella llavoreta que un planta i que hi ha de tindre els cuidados, l'ha de regar, hi ha de treure les males herbes i, bueno, i esperar que el sol i que la pluja i la terra hi fagin també i al cap del temps aquella llavoreta germina i doncs surt la planta. Pues amb això, amb l'antigimnàsia és el mateix. O sigui, jo m'agrada ser sincera amb la gent i no pensar que doncs, vindran aquí i faran 3 o 4 sessions d'antigimnàsia i ja està. No? Normalment es recomana a la gent, perquè el treball d'antigimnàsia no solament és una sessió a la setmana, sinó que aquestes sessions van encadenades formant un cicle de 10 sessions. O sigui que són 2 mesos i mig que completen un cicle. No? Normalment se li recomana a la persona que si està decidida a començar aquest treball i bueno, després de les 10 sessions si realment ell ha trobat una milloria un benestar, pues, es decideix a continuar perquè sap que pot trobar més coses però doncs apuntar-se per 3 o 4 o 5 sessions, no. Nosaltres els professionals, no, ja veiem que no perquè és una pèrdua de temps per part nostra perquè doncs hem de dedicar un esforç perquè doncs tots els que tenim davant nostre en la sala mereixen la mateixa atenció i que aquell esforç per part nostre no tindrà el profit que té que tindre i després és un gasto per la persona que serà com si hagués llançat aquells diners. Llavors, doncs, normalment se li recomana a la persona que quan està decidida veritablement a fer un treball continuat que es llavors comenci el treball d'antigimnàsia. Mentrestant no arriba aquest moment, doncs és millor que esperi. No és el seu moment encara. Quan arribarà el moment, llavors que s'hi posi de ple.
És considerada una teràpia?
És considerat una pedagogia corporal.
I d'on ve l'antigimnàsia?
La senyora Teres Berterat, a través dels seus estudis i de la seva coneixença amb François Messiers. François Messiers era una kinesioterapeuta francesa que va descobrir la força de la musculatura posterior. La musculatura posterior del ser humà és una musculatura que conté una gran força i a més té 4 capes de músculs superposats uns a sobre dels altres i que actuen com si fossin les escames d'un peix, com les teules d'un terrat. I tots van a la una, com si tots ells formessin un sol múscul. Comencen a sota de la nuca, pràcticament podria dir-se a la part alta del cap, baixen per la nuca, per dintre dels omòplats, per tota la columna vertebral, el sacre, per darrere les cames, fins als dits dels peus. I quan actua un d'aquests petits músculs, actuen tots contraient-se. La seva missió és la de mantenir la columna recta, però com que resulta que estan molt ben organitzats i tenen molta força, normalment estan sempre molt contrets. I en superposició en aquests músculs tan forts i tan ben organitzats tenim els músculs de la part del davant del cos, que són molt febles, i llavors a què passa? Que fins que els músculs de la part del davant del cos no agafen la força que realment han de tindre, els únics que poden treballar són els del darrere, els quals aquests músculs la senyora Berterat els hi va anomenar, els va anomenar el tigre. El tigre. I en català no me'n recordo, està traduït al català, però ara no sé... El cau del tigre, en català, que és de l'editorial Paidós, I bueno, en aquest llibre està molt ben explicat, i inclús amb dibuixos, no? La gran força d'aquests músculs del darrere de l'esquena que normalment tenen a la gent atrapada i que, doncs bé, es tracta de despertar la musculatura del davant, cosa que això també ajuda a fer-ho l'antigimnàsia per poder finalment alliberar tota la musculatura de la part del darrere del cos. I la descobridora, doncs, d'aquesta gran força d'aquests músculs d'aquí al darrere, de la funció dels músculs del darrere del cos, va ser la senyora François Messiers. I la senyora Verderat va estudiar amb la senyora François Messiers i, a través dels seus estudis i de la seva coneixença que ella va adquirir, llavors va introduir aquest mètode, aquesta pedagogia corporal que és l'antigimnàsia.
Mm-hmm. Llavors, sí, són exercicis, no?
Quan bueno, moviments.
Moviments.
Moviments, sí. Són moviments que es fan molt meticulosos, amb molta precisió, i que bé, ajuden precisament a treure aquesta gran força, aquesta gran contractura que hi ha a la part del darrere del cos, per deixar les forces equilibrades, les del darrere, amb les dels músculs de la part del davant del cos. Recomanaria als que estan escoltant, doncs, aquesta emissió, que en principi llegissin el llibre El cos té les seves raons, o El cuerpo tiene sus razones. Si hi ha gent que l'està escoltant, que és de parla castellana, doncs està en castellà, i El cuerpo tiene sus razones. I doncs bé, els que són catalans i prefereixen més llegir en català, que és la llengua que un ha parlat sempre i és quan realment les coses arriben més a dins de cadascú, el poden llegir en català, El cos té les seves raons, de l'editorial Paidós, i en aquest llibre realment se'n donaran compte més, molt més bé que a través de les meves paraules, de lo que és en realitat l'antigimnàsia i de lo que pot aportar a cada un. Perquè cadascú, a mida de la lectura, anirà com a identificant-se amb el que va llegint i realment trobarà, ah, doncs mira, sí, jo a vegades m'he donat compte que he sentit això, o he sentit aquell petit dolor o allò altre, i per tant, doncs sí, veig que realment em pot ajudar a solucionar, doncs, aquesta petiteta molèstia, o bé, el que sigui, cadascú sabrà les coses que té, i a través d'aquesta lectura poden, doncs, descobrir ben bé el que pot a cadascú donar-los-hi, aportar l'antigimnàsia, o bé, doncs, amb la pàgina web d'antigimnàsia.com, allí també hi ha una bona explicació de l'antigimnàsia, tota la bibliografia, i per si algú, doncs, també vol ser professional de l'antigimnàsia, doncs també tot el que es demana per poder un dia arribar a ser professional d'antigimnàsia. No solament, doncs, un ha de voler fer l'antigimnàsia, sinó que a vegades un pot pensar, carai, doncs mira, una bona manera de trobar un ofici en el qual jo em beneficio, el primer, i a més puc també beneficiar amb els altres, en els quals ho estic ensenyant, això que jo primer he après.
Està bé.
Sí, sí.
Bé, doncs, gràcies per estar aquí amb nosaltres i per la bibliografia, que sempre va bé, per instruir-nos una mica més.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies.
Per, a través dels micròfonos, poder donar a conèixer molta gent que ni tan sols n'és conscient de que existeix això,
sí,
l'antigimnàsia.
No se sent.
I que, doncs bé, a través d'aquesta petita entrevista ho poden descobrir, i qui sap si els pot arribar a convèncer perquè els hi pugui solucionar, pues, petites molèsties, o senzillament, sense tindre cap molèstia, a decidir estar millor del que estan. No solament s'ha d'estar malalt per voler estar millor. Estant bé, un va pensar, pues no,
pues vull seguir
estar
estant
millor
bé.
Del que estic. I això també ajuda molt l'antigimnàsia.
Bueno, doncs gràcies, eh?
Molt bé, de res, no hi ha de què.
Veieu allà a la dreta aquell arbust d'un o dos metres d'alçada amb fulles allargades, quasi punxegudes, amb la part de l'envers blanquinosa? Allò és un Juniperus communis. En basc, la raon, o l'orre. En castellà, enebro. En català, ginebra. I en portuguès, cimbro. Floreix a la primavera i no madura el fruit fins a la tardor del tercer any. Per tant, en un mateix arbust hi ha fruits de 3 anys. És comú a la muntanya mitjana, als matollars i als boscos esclarissats per sobre de 800 o 900 metres d'altitud. Actualment, els tractats de plantes medicinals venen a reconèixer el ginebre i el ginebró, que és el nom del fruit, les mateixes virtuts que en el segle XVIII ja se li reconeguera. És sudorífic, amenagog, que vol dir que provoca la menstruació, diurètic i digestiu. La llenya del tronc, cuita, fa que la sang sigui més líquida i la purifica. La mel de ginebra no és altra cosa que mel de mil flors cuinada amb els ginebrons i és molt útil per les lavatives i la disenteria. I de recepta en recepta ens podríem extendre força, ja que és a Europa la planta a la qual se li ha donat més ús. La ginebra, tan usada als països del nord, és l'alcohol destil·lat dels ginebrons, dels quals comuniquen el sabor i l'aroma a l'aiguardent. Va ser el novembre de 1957 quan la premsa va publicar aquest comunicat sobre aquesta beguda. Els metges de Londres han estat legalment autoritzats per prescriure ginebra als seus pacients d'acord amb una decisió adoptada per la Junta Britànica de Doctors. Pel que sembla, la ginebra produeix sensació de benestar. Doncs bé, a la dreta estava el ginebre, però ara si mireu una miqueta cap a l'esquerra, allà al fons de tot el paisatge hi ha el kiwero, amb el kiwi penjant. El seu nom oficial és Actinidis chinensis. És de la família de les actinídies. El kiwi es considera originari de la Xina, encara que es va estendre per tot el món després de la seva arribada a Nova Zelanda en els anys 60, i ara sembla que sigui originari d'allà. 100 grams de kiwi contenen més vitamina C que la mateixa quantitat de taronja o llimona. Per tant, és molt valuós i recomanable per als malalts d'encostipats i grips i els que tenen anèmia o anorèxia. Els kiwis tenen una enzima que dissol les proteïnes i facilita la digestió i posseeixen també propietats laxants. També es diu que ajuden a netejar la sang del colesterol. Els kiwis es poden conservar fins a 6 mesos si es guarden en un lloc fresc i sec. Quan els vols usar i estan verds, es col·loquen al costat de plàtans, pomes o peres i el gas etilè que desprenen els ajudarà a madurar. Per aprofitar tota la vitamina C, el millor és menjar-los crus, tant en amanides com en macedònies. Els minerals que porta aquesta petita fruita són el calci, el ferro, el fòsfor i el potassi. Ja veieu, el kiwi, una petita fruita amb grans propietats. Bé, fins aquí l'Espai Sempre Viva, allà al fons del paisatge de la finestra. No tanqueu ni la ràdio ni la finestra, que aquí seguim acompanyant-nos. Jo sí que deixo pas a la Minerva i us torno a trobar aquí el pròxim 4 de juny, aquí, tot obrint la finestra. Salut!